l'Infovespre.
Bona tarda, és dilluns 28 de gener de 2019. Obrim l'Infovespre amb l'anunci d'una pròxima convocatòria general a Catalunya pels dies 5, 6 i 7 de febrer al sector privat i de funció pública d'una vaga. Ho fa la Intersindical i coincidint amb el 7è aniversari de la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, encara vigent avui en dia. Ningú se li escapa per això que les aturades coincidiran amb l'inici del judici pel procés. De tot plegat, en parlarem avui en una edició que fem Nil Masats, els controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. La Intersindical convoca tots els treballadors a 3 dies de vaga del 5 al 7 de febrer en contra de la reforma laboral que denuncien retalla drets. Volen que el salari mínim sigui de 1.200 euros i alhora reclamen recuperar les lleis socials aturades pel Constitucional. La pèrdua de drets laborals i socials que motiven aquesta convocatòria s'hi ha adherit al sindicat majoritari de l'ensenyament públic, Usted Castés, i li donen suport l'ANC, Òmnium Cultural i la CUP, també el president de la Generalitat, Quim Torra. La CUP fa públic el calendari d'assemblees obertes que celebrarà de cara a definir el seu programa electoral. A tot això, aquest dijous faran un acte de balanç de mandat a l'Espai Mercat. Cada 15 dies entre febrer i març celebraran trobades amb la ciutadania per debatre sobre temes com la cultura, el feminisme i la solidaritat, l'espai públic o el benestar animal. Les assemblees es faran entre el 2 de febrer i el 30 de març. Aquest migdia s'han celebrat els funerals per Joaquim Ruscalleda, el propietari del càmping botànic Bona Vista, promotor cultural i amant de la sardana. Ell va ser l'impulsor de les festes de primavera que cada any tenien lloc al seu establiment. La seva passió per la sardana, traduïda a la publicació de CDs recopilatoris, li va valdre la medalla al mèrit civil de la Federació Sardanista de Catalunya. Ruscalleda moria la matinada de dissabte als 83 anys. GESBI ha distribuït l'1% del seu pressupost, en total 14.000 euros, a 8 projectes de cooperació i solidaritat impulsats per entitats o associacions de Calella o vinculades al sector. Són la Fundació Hàbitat Solidari de Calella, la BA, Càritas de Calella, la Fundació Miquel Valls, l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Creu Groga, el projecte d'estudis Madrassa i l'associació Musa Molo Codigal. I el Maresme compta ja amb un centre de la xarxa d'atenció integral al col·lectiu LGTBI, un punt d'informació i sensibilització, també de suport i per denunciar atacs i situacions homòfobes. En parlarem amb Patrícia Alba, tècnica de polítiques de gènere i referent del SAI de Mataró. Anunciada una vaga general al sector públic i privat per la primera setmana de febrer, quan es compliran 7 anys de l'aprovació de la reforma laboral del PP i que la Intersindical denuncia que ara el govern de Pedro Sánchez es nega a derogar. La pèrdua de drets laborals i socials motiva en aquesta convocatòria, a la qual s'hi ha adherit el sindicat majoritari de l'ensenyament públic, Usted Castés, i li donen suport també l'ANC, Òmnium Cultural i la CUP. També el president de la Generalitat, Quim Torra, deia fa uns dies que compartia la importància d'exercir una mobilització permanent per reivindicacions civils, socials i nacionals. El portaveu nacional de la Intersindical, Sergi Perelló, ha assegurat que la vaga té motivacions laborals que estava prevista de fa temps perquè coincidís amb la data d'aprovació de la reforma laboral del PP, una de les més lesives per als treballadors i treballadores del país, segons deia Perelló. És el primer i principal punt d'un llistat de reclamacions, entre les quals hi ha l'establiment d'un salari mínim català de 1.200 euros.
Totes les lleis de contingut social i laboral que ha suspès o anul·lat el Tribunal Constitucional o estan recorregudes per l'Estat espanyol i que, per tant, que va aprovar el Parlament de Catalunya i que, per tant, creiem que se segueix afectant els drets de la gent d'aquest país. Després hi ha un altre element que és important, que té a veure també amb la suspensió de lleis, que és la igualtat efectiva entre dones i homes, que és una llei que també està recorreguda, i també estem demanant, per exemple, que hi hagi un model de funció pública al país on s'acabin les retallades i s'avanci cap a un model de funció pública que sigui òptim i que correspongui a les necessitats.
La Intersindical està en converses per sumar suports a la vaga entre actors socials i sindicals. En les pròximes hores, el Sindicat Republicà concretarà en quina jornada del 5 al 7 de febrer es farà efectiva la protesta.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La CUP farà balanç de l'actual mandat municipal en un acte que tindrà lloc a l'Espai Mercat, convocat per aquest dijous 31 de gener a les 7 del vespre. El partit aprofitarà per fer la presentació de l'Assemblea Local. Amb aquest acte, la CUP posa en marxa els preparatius de cara a les municipals del pròxim mes de maig. Això passa per la celebració d'un total de 5 assemblees obertes per abordar diverses temàtiques a partir de les quals el partit vol copsar l'opinió ciutadana i perfilar el que serà el seu programa electoral. Les assemblees es faran en diferents espais de la ciutat de forma descentralitzada cada 15 dies. La primera serà aquest dissabte, 2 de febrer, a la plaça del Bunyol, i s'hi parlarà d'esports, cultura, educació i joventut. La trobada oberta a tothom començarà a les 11 del matí. Les pròximes estan fixades pels dies 16 de febrer a la plaça Bartomeu Barceló sobre antiracisme, feminisme i solidaritat, el 2 de març a la zona de la piscina municipal sobre salut mediambiental, benestar animal, ecologisme i serveis socials, el 16 de març a la plaça Catalunya sobre espai públic, seguretat i turisme i el 30 de març a l'Espai Mercat sobre economia social i solidària, participació ciutadana i serveis públics en cas de pluja es traslladarien a la Morra. Entremig, la CUP ha organitzat un concert d'homenatge a Ovidi pel 21 de febrer al Teatre Orfeó Calellenc, que servirà per presentar la seva candidatura a eleccions municipals de Calella. Aquest migdia s'han celebrat els funerals per l'empresari turístic calellenc i propietari del càmping botànic Bonavista, Joaquim Ruscalleda, que moria la matinada de dissabte als 83 anys. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha lamentat la gran pèrdua que suposa la seva mort. Ha destacat la seva tasca com a activista cultural i promotor de la sardana a través de les festes de primavera que celebrava el seu establiment. L'alcaldessa Candini ha lamentat la pèrdua d'una persona que s'havia destacat a nivell empresarial, però també especialment com a activista i defensor de la cultura catalana a través de la sardana.
Era un dinamitzador cultural. No sovint hi ha massa persones que puguin tenir aquesta doble vessant d'empresari, empresari ferm, un empresari turístic que reinventava contínuament i alhora, no, alhora doncs, un activista cultural de les característiques d'ell. No? Aquestes festes de primavera, unes festes que aprofitaven per trobar-nos tots plegats a casa seva, al càmping, on, com molt bé deia vostè, doncs, es tocaven peces i s'aprofitava també per fer homenatge a persones il·lustres vinculats amb el món sardanístic i, per tant, doncs, com a activista cultural i també com a empresari turístic, que és una gran pèrdua.
En reconeixement a la seva aportació al món de la sardana, l'agrupació sardanista de Calella va estrenar una sardana dedicada a l'empresari turístic calellenc i composta per Jaume Feliu. Va ser en el marc del concert de Nadal del 2016. Joaquim Ruscalleda, conegut popularment per Quim, va morir la matinada de dissabte. Els seus funerals han tingut lloc aquest migdia a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
L'empresa municipal de mobilitat de Calella, Gesvia, va fer entrega divendres de les subvencions que cada any atorga en el marc del seu compromís amb la cooperació i la solidaritat. Els diners es corresponen a la reserva de l'1% del seu pressupost anual, que aquest any ha estat de 14.000 euros. Se'n beneficiaran un total de 8 organitzacions i associacions veïnals i associacions vinculades amb la ciutat. L'acte de lliurament va estar presidit per l'alcaldessa Montserrat Candini, el tinent d'alcaldia i el president de Gesvia, Albert Torrent, i el seu gerent Francesc Coll. Les beneficiàries de l'1% solidari de Gesvia són la Fundació Hàbitat Solidari, que treballa per facilitar l'accés a l'habitatge a persones que de forma puntual i atesa la seva manca o insuficiència de recursos ho precisin per tal d'evitar la seva exclusió social. També la VA, una entitat sense ànim de lucre vinculada a l'Hospital Sant Jaume de Calella, que ofereix el seu suport desenvolupant diferents programes de voluntariat i projectes assistencials segons les necessitats de les persones que pateixen un problema de salut. També Càritas Calella, de la seva banda, que realitza projectes d'atenció a persones que es troben en situació de risc o pobresa, sempre treballant per la justícia social. La Fundació Miquel Valls és l'única entitat sense ànim de lucre a tot Catalunya que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i oferir suport a les seves famílies. El xec per l'Hospital Sant Joan de Déu servirà per contribuir a la campanya per a los valientes i la posada en marxa d'un centre pioner i equipat amb l'última tecnologia per a la investigació i el tractament del càncer infantil. A la Fundació Creu Groga s'hi està realitzant un projecte de desenvolupament positiu a través de l'esport en infants i adolescents en risc d'exclusió social. GESVIA també col·labora amb beques escolars amb les estades dels nens saroïs a Catalunya dins el projecte d'estudis Madrassa i amb el projecte de millora de les condicions de vida dels pobles d'origen dels ciutadans senegalesos que realitza l'associació Musa Molo Codigal. Les dues últimes han rebut una donació de 1.500 euros, la resta de 2.000 euros.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ja s'ha posat en marxa el Servei d'Atenció Integral LGTBI al Maresme, un servei que han impulsat conjuntament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a través de la Direcció General d'Igualtat i també l'Ajuntament de Mataró. Tenim en línia Patrícia Alba, tècnica de Polítiques de Gènere i referent del SAI a Mataró. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Quin és l'objectiu d'aquest centre?
Doncs el SAI, els seus objectius principals doncs, són visibilitzar la diversitat d'identitats de gènere i d'opcions sexuals i també doncs, conèixer la realitat de les persones LGTBI que tenim a la ciutat, a banda de tot el que seria la prevenció de la discriminació i també atendre totes aquelles persones que hagin patit o estiguin patint algun tipus de discriminació. I així mateix, doncs, evidentment, fomentar el que és l'impuls i el desplegament de les polítiques LGTBI. El SAI, de fet, s'emmarca en les polítiques de gènere de l'Ajuntament de Mataró, que inclou també doncs, les polítiques d'igualtat home-dona i les polítiques de diversitat sexual i de gènere. I aquest servei dona resposta a la llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Es té previst fer algun tipus de campanyes o fer algun tipus de planificació d'eina que pugui ajudar a donar a conèixer aquest centre?
Mm-hmm. Doncs, de fet, el SAI, el Servei d'Atenció Integral, es va fer un acte de presentació i signatura el passat dia 15 de gener, en el qual doncs, hi van participar, entre d'altres, doncs, des de l'alcalde de Mataró, la regidora que està vinculada a polítiques de gènere, i també doncs, Direcció General d'Igualtat, així com també doncs, es va escenificar en aquell moment tot el que seria la signatura i la posada en marxa d'aquest centre. També vam gaudir de la ponència de diferents persones en les quals doncs, es posava sobre la taula totes les qüestions relacionades amb les persones LGTBI. I a partir d'aquí, doncs, des de l'Ajuntament de Mataró també s'està fent una campanya, ja fa un temps que s'està fent una campanya que se'n diu Totes i Tots Som Mataró, en la qual doncs, es va fer una primera diagnosi del col·lectiu LGTBI a Mataró i es va fer una enquesta a la població i també a personal municipal, la qual doncs, es recollia tota aquella informació vinculada amb el col·lectiu. I aquesta pàgina web encara està activa, de fet s'hi poden consultar doncs, totes aquelles activitats que estiguin vinculades doncs, amb el desplegament de les polítiques i també doncs, a totes aquelles qüestions que siguin de rellevància en el marc del SAI i en el marc del col·lectiu LGTBI. A banda d'això, doncs, evidentment, a través de correu electrònic o un telèfon de contacte també es poden posar en contacte amb el SAI i des d'aquí doncs, també es fa difusió i es seguirà fent difusió doncs, a través de xarxes socials i a través d'altres serveis de l'Ajuntament i altres organismes supramunicipals.
Uh-huh. Aquest centre s'obre a Mataró, però la intenció uh-huh. és arribar a donar servei a gent d'arreu de la comarca, no?
El tema és que en aquests moments el SAI sí que és un servei que tindríem, diguéssim, podríem oferir servei directament a les persones que estan vinculades a Mataró, que passa que no descartem que puguem atendre doncs, a persones que tinguin alguna vinculació a Mataró però que no resideixin a Mataró, no? Però, en teoria, doncs, de moment començaríem pel que és les persones vinculades a residents a Mataró i a partir d'aquí doncs, veure en cadascun dels casos, és a dir, no es tanca la porta a ningú, veiem quina és la casuística i si considerem que hi ha algun altre servei o algun altre recurs que estigui a la comarca doncs, que hi puguem vincular, doncs vinculem i si no doncs, donem algun tipus de resposta des d'aquí, des de Mataró.
Per tant, les persones, per exemple, d'aquí de la ciutat de Calella que vulguin informació, que vulguin, per exemple, un dels serveis que oferiu és el de tramitar la targeta sanitària amb el nom que, amb el que les persones trans es senten identificades, poden anar aquí a Mataró o han d'esperar-se potser un temps a que s'implanti també a més comarques, a més ciutats aquí del Maresme?
Clar, la idea és que, diguéssim, nosaltres, el que seria el servei d'atenció, sí que la primera casuística o la primera situació es va oferir doncs, en el que seria les persones de Mataró. El que passa que des d'aquí, doncs, si hi ha algun tipus de consulta en aquest sentit, doncs nosaltres podríem recollir la consulta i veuríem si diguéssim, en la resta de la comarca doncs, hi ha algun altre servei que pugui gestionar això i, si no, doncs, donaríem resposta doncs, a través de Direcció General d'Igualtat o veuríem quina seria la casuística doncs, concreta en aquest de cadascun dels casos. No? Per tant, si una persona que, doncs, que vingui de Calella necessités aquesta tramitació, li podríem doncs, donar informació de com portar-ho a terme. Però prioritzaríem les persones, diguéssim, doncs, residents i vinculades a Mataró.
Mm-hmm. Amb aquest centre, la xarxa SAI arriba a 62 punts arreu del territori. Quina és l'experiència en aquests centres?
Doncs, de fet, el Mataró està vinculada amb la xarxa de municipis LGTBI, en la qual doncs, hi ha diferents municipis que tenen aquests serveis, que tenen els serveis del SAI, i hem anat parlant i estem en contacte amb aquests municipis que ens estan doncs, fent també una mica de retorn de quina és la situació i quina és tota l'experiència que han tingut durant aquests darrers mesos. Val? Alguns doncs, fa ja un any o alguns mesos més que estan oberts i l'experiència i diguéssim, el que ens comenten és que ha sigut molt positiu en tant que no només desplegament de polítiques LGTBI, sinó també tota la part d'atenció i crear aquests espais de consulta i d'atenció, d'informació, no només al col·lectiu, en realitat és estar obert a tota la ciutadania doncs, que tingui algun dubte o alguna necessitat vinculada doncs, amb la diversitat sexual i de gènere. Per tant, com a altaveu d'informació, d'assessorament, de visibilització de polítiques i de realitat, és a dir, tota la part més de sensibilització, doncs també, diguéssim, aquests SAIs tenen aquesta tasca i tenen aquestes funcions que de mica en mica doncs, estan veient que estan aterrant molt bé en el territori i estan trobant doncs, molts vincles amb diferents serveis i amb diferents entitats.
Uh-huh. Entre aquestes entitats, potser organismes com el Consell Comarcal del Maresme?
Mm-hmm. Doncs sí, en el Consell Comarcal del Maresme és un dels organismes amb els quals doncs, des de l'Ajuntament de Mataró sempre hem doncs, col·laborat, hem participat en diferents projectes i a través del que seria la part de polítiques d'igualtat home-dona doncs, ja hi ha molta vinculació perquè a més doncs, hi tenim vinculació per poder portar a terme altres projectes i en aquest cas doncs, amb el tema del SAI tenim doncs, una qüestió de portar també a terme és a dir, poder apropar tota la informació i poder consolidar doncs, més encara doncs, la relació que hi ha amb Consell Comarcal. Sí.
Uh-huh. Doncs per les persones que vulguin algun tipus d'informació, de sensibilització, tots aquests serveis que ens comentava, està situat al carrer Cosme Churruca número 88. El seu horari d'atenció al públic és dimarts i dimecres de 10 a 2 del migdia, dijous també de 10 del matí a 2 del migdia i també de 4 a 7 de la tarda. Feia incidència en aquesta sensibilització amb atacs com els que es veien recentment un jove homosexual a Barcelona. Creu que hi ha suficient sensibilització en aquest tema?
El tema de la sensibilització sempre és una qüestió que posem sobre la taula perquè sí, és veritat que no és una qüestió d'avui per demà, sinó que és un treball doncs, que s'ha de fer a diferents nivells i des de diferents doncs, des d'organismes, àmbits, actuació, etcètera. No? Llavors, En falta més menys, doncs, és una qüestió que si segueixen havent-hi aquests atacs i aquestes situacions, doncs, que són doncs, totalment denunciables, doncs, malauradament és que ens donem compte que realment tota aquesta part de sensibilització pel que fa a la diversitat sexual o la diversitat de gènere, doncs, potser encara és quelcom que tenim pendent, no?, a nivell de societat i que seguim treballant i seguim construint doncs, aquesta realitat, no? Per això intentem doncs, que tota la part, una banda és la part d'atenció i tota l'altra banda doncs, sigui també la informació, sensibilització, acompanyament, donar aquest servei de qualitat que pugui estar adreçat doncs, al que dèiem, no? No només aquelles persones que hagin patit o estiguin patint algun tipus de discriminació, que això evidentment doncs, és una de les qüestions que volem doncs, que ens tinguin com a referents i com a referent del territori, sinó també el que comentàvem, no?, la resta de la ciutadania, perquè evidentment doncs, hem d'incidir doncs, des de diferents bandes, no?, des de diferents àmbits d'actuació que puguem doncs, anar cap a consolidar una societat en la qual aquests atacs doncs, no hi siguin presents.
Doncs uns serveis que s'ofereixen des del Servei d'Atenció Integral LGTBI a Mataró. Patrícia Alba, tècnica de Polítiques de Gènere i referent del SAI de Mataró. Moltíssimes gràcies per donar-nos tots els detalls.
Moltes gràcies. Qualsevol cosa, ja sabeu on som.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
radiocalella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Disposem de servei tècnic propi, instal·lació, reparació i manteniment. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 93 766 0074.
7:51, seguim en directe a l'Infovespre. La velocitat màxima de circulació per la Nacional 2 a Barcelona es redueix de 100 a 90 km per hora. És una de les vies afectades per la modificació decidida pel govern de la Generalitat de Catalunya. La majoria són d'un carril per sentit de circulació i un voral d'un metre i mig. Els equips de manteniment han començat a col·locar ja més de 259 senyals en uns 500 km de carreteres convencionals. Hi ha trams en aquestes carreteres que ja tenen limitacions específiques de velocitat i on, per tant, no s'aplicarà la nova mesura. La notícia es produeix justament quan el Servei Català del Trànsit ha presentat les dades de sinistralitat del 2018 que s'ha tancat amb un descens a les víctimes mortals a les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. Per contra, han pujat al Vallès Occidental. Al Maresme hi va haver 8 accidents amb víctimes mortals, un total de 8, la qual cosa representa un descens del 43% respecte al 2017. 6 de les persones que van perdre la vida eren motoristes. Més coses. El Banc d'Espanya ha deixat de emetre bitllets de 500 euros. Els Bin Laden se'ls havia anomenat perquè tothom en parlava, però eren molt difícils de veure. Continuarà sent moneda legal, però se'n deixarà de produir per la creixent preocupació de l'opinió pública que es puguin utilitzar per activitats delictives.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El cinema català va celebrar nit la seva gala anual que va enlairar Entre dos aguas, l'última pel·lícula del director gironí Isaki Lacuesta, que va arrasar el palmarès enduent-se 7 dels 9 premis a què optava, entre ells a la millor música que va recollir Raúl Refri per un treball fet amb Kiko Veneno.
Ya tenía yo ganas de
verte. Entre dos aguas narra la història del retrobament de dos germans marcats per la mort violenta del seu pare després d'anys de separació. A cavall entre realitat i ficció, la pel·lícula li ha valgut a Lacuesta el Gaudí a la millor direcció. També a la millor pel·lícula en llengua no catalana, millor muntatge, millor so i millor fotografia. El seu protagonista, Israel Gómez Romero, acabava la nit amb una estatueta. Les distàncies d'Helena Trapé ha guanyat el Premi Gaudí a millor pel·lícula i el Premi Especial del Públic ha estat per Viaje al Cuarto de una Madre. La Les seves actrius Lola Dueñas i Anna Castillo van guanyar el Gaudí a la millor actriu protagonista i de repartiment, respectivament. Un dels moments més emotius de la gala va ser l'entrega dels Gaudí d'Honor, Miquel Porter, a l'actor mataroní Joan Pera. Donava les gràcies a la seva dona, que coneix des dels 15 anys, i als seus 6 fills. I va compartir el premi amb tots els actors i actrius de la seva generació, amb una menció especial per Joan Capri i Paco Morán. I ahir vam poder veure també la cara més reivindicativa de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, que demanava més recursos per al cinema. Va començar el discurs criticant que els pressupostos de la Generalitat només dediquin un 0,7% a la cultura i que TV3 hagi deixat de tenir recursos per finançar la producció catalana.
Jo em pregunto, si els interessa tant la cultura, com és que en el pressupost de la Generalitat només li dediquen el 0,7% del pressupost? És molt poc! És curiós i trist que el cinema estigui en el moment més negre del seu finançament de fa molts anys. La televisió catalana va néixer com a locomotora de l'audiovisual català i va néixer com a gran element de normalització lingüística. En aquests moments aquesta locomotora està en una via morta. Des de que no tenim TV3 ens haurem d'anar a altres televisions a buscar finançament i ens hem quedat, això de la normalització lingüística, ens hem quedat despullats davant d'això.
La presidenta de l'Acadèmia va acabar el seu discurs demanant el retorn a casa dels presos i exiliats. I a la crònica esportiva del cap de setmana, el club de futbol Calella ha recuperat les bones sensacions. L'equip de Fede Saracho han guanyat 0-4 al camp de l'Alella. A la mitja part s'arribava amb empat a 0. Ben aviat, al minut 3 de la represa, Juan va marcar el 0-1. 5 minuts més tard, Manu Llamas posava el 0-2. Ja amb el partit totalment de cara, el Calella va rematar la feina amb gols de Salicru al minut 30 i el segon de Manu Llamas al minut 43. La UEC Calella ha perdut el primer partit de Lliga, però manté el liderat. La derrota ha arribat a la pista del Sant Martí Adrià Anenc amb un resultat de 33 gols a 27. Els de Salva Puig han pagat una mala segona part. El partit va començar amb domini local. Els calellencs van reaccionar i van posar-se per davant en el marcador. Així, a la mitja part guanyaven per 13 gols a 15. Però a la segona van baixar el rendiment i el Sant Martí Adrianenc ho va aprofitar per posar-se per davant ja fins al final del partit. Tot i la derrota, la UEC segueix líder perquè el segon de la classificació, el Banyoles, va perdre a Sabadell. Per tant, la UEC jugarà al primer lloc a la pista dels Banyolins. El Termotur de tenis taula ha guanyat el líder, el Sant Sebastián, per un ajustat 4-3. Els encreuaments a les alineacions no van ser favorables als calellencs, però tot i això van aconseguir puntuar. Es va arribar al partit de dobles amb un empat al marcador. Llavors, Albert Arcos i Adrià Mallorquí van sumar el punt de la victòria després d'una molt bona actuació. Amb aquest triomf, el Termotur guanya l'Averash per un 7. El CEF Creu Groga ha perdut contra el líder, resultat de 8-14 contra el Badia. Els homes de Dani Romero van lluitar contra el final davant el millor equip de la Lliga. I derrota de l'equip absolut i victòria de l'infantil del Club Tenis Calella a Mataró. L'equip absolut va perdre per 3-2. Els punts dels calellencs van ser Hugo de la Torre i Dani Castellnou. L'equip infantil de la seva banda va guanyar 2-3 contra el Mataró. I no deixem encara la plana esportiva perquè Jordi Rovirosa, la veu del bàsquet a TV3, visita Calella abans que acabi el mandat com a ciutat del bàsquet català 2018. La conferència L'ofici de narrar partits tindrà lloc l'1 de febrer a l'Ajuntament Vell de Calella dins l'exposició Històries del bàsquet calellenc en imatges i servirà per comentar els més de 90 anys d'història del bàsquet calellenc, la màgia del Dream Team a Barcelona 92 i els secrets de l'ofici de narrar partits. L'acte és obert a tothom, serà a 7:45 del vespre. Per a la conferència comptarà amb la participació de Xavier Casillanis, realitzador d'esports de Televisió de Catalunya i company de Jordi Roveros en moltes de les transmissions dels partits, Carles Pasqual, periodista esportiu de Catalunya Ràdio, cap de comunicació del Club Bàsquet Calella i company de Jordi Roveros a la transmissió de la final de l'NBA que van guanyar els Lakers de Pau Gasol el 2008, i Mariona Ortiz, jugadora del Castors Brain i formada al Club Bàsquet Calella, que intervindrà des de Bèlgica. Moderarà l'acte el periodista calellenc Pau Bartrolí.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer ara la previsió meteorològica per les properes hores amb Manuel Álvarez del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el més destacat de la jornada és el vent que bufa amb ratxes molt fortes a molts punts del territori, sobretot a cotes elevades del Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. A banda, destacar també la neu, nevada important a tot el Pirineu, amb gruixos de més de 15 centímetres de neu, per exemple, a la Seu d'Urgell, a Viella, a Puigcerdà. És a dir, la neu ha arribat fins a fons de vall i gruixos molt més destacables a cotes mitjanes i altes del Pirineu. Però la neu no només ha afectat el Pirineu, sinó també ha arribat a Prepirineu i nord de la Depressió Central fins a primera hora al matí. A hores d'ara ja només queden algunes precipitacions al Pirineu, nord del Prepirineu i zones de l'interior, sobretot del quadrant nord-est. El vent de mica en mica anirà fluixant i restringint-se cap a punts del tard sud de Catalunya, cotes altes del Pirineu Prepirineu i la tramuntana es reforçarà a la zona de l'Empordà, alterant en aquest sector la situació marítima. Demà arriba un sistema frontal, sobretot a partir del migdia, deixant alguna precipitació a la meitat oest feble en general, cota neu al voltant dels 800 metres i l'estat de la mar continuarà alterat a la Costa Brava, sobretot al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de
Met i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Nosaltres ens acomiadem ara, no es perdin La Banqueta i tornem demà. Adéu-siau.